L'última jornada de vaga dels maquinistes de Renfe promet ser una de les pitjors per als milers i milers d'usuaris catalans i catalanes que cada dia patim el calvari d'un servei deficient que avui directament ha deixat sense servei a tota una línia. Es tracta de l'R7. La línia coneix Barcelona i la Universitat Autònoma. És escandalós que milers de persones es quedin sense servei, sense poder anar a la feina o a la universitat, dia rere dia, i l'únic argument que se'ls doni sigui que s'estan fent massa obres a la xarxa. Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí.
Arrenquem aquest dimarts 1 d'abril. 1 d'abril, comencem el mes d'abril i ho fem un dia més en plena hora punta amb tot aquest caos a Rodalies, problemes a les línies, com dèiem, a l'R7, que directament no funciona. També s'han cancel·lat diversos trens. Això està afectant diverses línies, sobretot a la R2. També trens d'alta velocitat i avant. Però abans que res, fixem-nos en quina és la situació del trànsit, quina és la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC perquè Carla Boigues ens en doni tots els detalls. Carla, bon dia.
Bon dia. Complicacions a aquesta hora a l'accés a Barcelona pel Baix Llobregat per una avaria a la B23 al punt de Sant Feliu que provoquen 9 quilòmetres de cua des del Papiol. També hi ha afectacions a l'autovia 2 des de Sant Andreu de la Barca. Pel que fa a les retencions, es concentren a la C32 de Gavà a Sant Boi, a la C31 al punt del Prat i també al Penedès, a l'AP7, al tram de Sant Sadurní en direcció a Barcelona. Encara a l'AP7 també hi ha afectacions a la zona del Vallès, de la Roca, a Parets, en sentit sud, també el tram de Mollet en direcció nord i els enllaços de la C17 i la C60. També la C16 a aquesta hora hi ha lentitud als túnels en direcció Barcelona i també els punts habituals de la C58 a Sant Quirze i a Ripollet cap a la P7, com també l'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat. També aquesta hora a les rondes i afectacions a la ronda litoral per un accident ja retirat però que manté encara 6 quilòmetres de coadència entre Sant Adrià i la Ciutadella i també a la ronda de Dalt es destaca retenció de la Trinitat a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. I com dèiem, la mobilitat no és gens fàcil avui. Està suspesa la circulació a tota la línia R7, la que uneix Barcelona i la Universitat Autònoma. Tampoc ha circulat l'AVE, que havia de sortir de Barcelona a les 6:20 per marxar cap a Madrid. Aquest tampoc ha circulat. I ja són 9 els trens suspesos, sobretot, com dèiem, els que afecten l'R2 Sud. Ara us en donarem més detalls, però abans a veure amb quines temperatures ens despertem, si com a mínim avui el temps acompanya una mica i encara tenim aquestes temperatures suaus que hi van haver ahir al migdia, que ens ho expliqui com cada dia el nostre home del temps, Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pau, bon dia. Comencem la jornada amb fred en alguns punts del país, sobretot comarques de l'interior i del prelitoral, i un ambient més atemperat a la costa, però vaja, aquest matí cal abrigar-nos. 13 graus a Barcelona, 10 a Tarragona, 7 graus a Lleida, 3 a Girona i 10 a Mataró. Unes temperatures diurnes que avui quedaran més baixes que les d'ahir. Recordem que ja es va arribar a màximes de més de 25 graus a molts punts de l'interior i del prelitoral. Avui les màximes més altes entre els 20 i els 23 graus aproximadament. Per tant, descens a les temperatures, però ambient primaveral al centre del dia. Aquest matí amb un sol esplèndid, només amb alguns núvols poc importants cap a l'extrem sud del país. De cara a la tarda augmentarà la nuvolositat. Ho farà per una banda a les comarques del sud de Tarragona i per altra banda cap a les comarques de Girona. I aquest vespre s'esperen alguns ruixats dispersos cap a l'interior de les comarques de Girona i Pirineu més oriental, uns ruixats que al llarg de la propera nit i matinada afectarien altres punts del Pirineu, però la resta avui no esperem pluges. Canvi radical de temps de cara a demà, amb ruixats a qualsevol punt del país, tant al matí com també de cara a la tarda, a les comarques de Girona, amb algunes clarianes i amb menys risc de precipitacions. I les temperatures màximes demà clarament més baixes que les d'avui, per tant, haurem de tornar a recuperar el paraigua i una mica més també la roba d'abric.
Doncs ja ho sentiu, aquesta hora fa fred, al migdia sí que tornarà a ser més suau com el d'ahir, però res, una cosa que no durarà gaire i torna la fresca i les pluges. Són les 8 i 5 minuts, anem amb els titulars.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Julve. Bon dia, Rafa Sanahuja.
Bon dia.
Com us explicàvem, estem molt pendents de la xarxa de Rodalies perquè s'ha suspès la circulació de trens a la línia R7, la que connecta Barcelona i la Universitat Autònoma. Aquesta és la principal conseqüència de la vaga de maquinistes de Renfe, l'última prevista per protestar contra el traspàs de Rodalies i convocada per sindicats minoritaris. A banda d'aquesta suspensió a la línia R7, també hi ha 9 trens cancel·lats, 2 d'alta velocitat i un avant.
Sí, pel que fa als usuaris de l'R7, tenen com a alternativa agafar l'R4 fins a Cerdanyola del Vallès. Allà, però, hauran d'agafar un autobús express que els durà fins a la Universitat Autònoma. Tot plegat l'endemà d'una nova jornada molt caòtica amb incidències a fins a 4 línies de Rodalies, l'R2, l'R4, l'R8 i l'R11 per problemes d'electrificació a Castellbisbal i Mollet Sant Fost.
I a França, la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, diu que ha estat víctima d'una decisió política i no renuncia a ser candidata a les presidencials del 2027, tot plegat després que un tribunal de París l'hagi condemnat a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació per malversar fons del Parlament Europeu.
Un altre dels condemnats és la seva parella, Louis Alliot, alcalde de Perpinyà i vicepresident del partit xenòfob. En el seu cas, això sí, podrà seguir a l'Ajuntament de la capital nord catalana perquè la inhabilitació no és immediata i encara pot recórrer. Segons la sentència, Reagrupament Nacional va fer servir fons de l'Eurocambra per pagar assistents que en realitat treballaven pel partit a París i no a Brussel·les o a Estrasburg, on hi ha les seus del Parlament Europeu.
En parlarem amb l'historiador Pablo Bonat, que viu a la Catalunya del Nord i que fa anys que estudia i analitza l'extrema dreta francesa. Veurem quines conseqüències pot tenir pel partit a nivell nacional, però també per l'alcaldia de Perpinyà. I associacions de jutges i fiscals exigeixen responsabilitat institucional a la vicepresidenta Maria Jesús Montero per les seves discrepàncies amb l'absolució del futbolista Dani Alves. Creuen que la crítica política pot comprometre la confiança dels ciutadans envers els tribunals.
I per això insisteixen a demanar respecte a la independència judicial per part dels poders públics. Així mateix, també recorden la importància de la presumpció d'innocència i alhora veuen fonamental donar suport a les víctimes de delictes de violència de gènere i sexual.
I la Conferència Episcopal Espanyola reclama als partits polítics que es posin d'acord per acollir tots els menors migrants que hi ara mateix a les Illes Canàries. El govern espanyol es va comprometre amb les comunitats autònomes a fer una distribució equitativa que tingués en compte la població o l'esforç d'acollida que ja s'havia fet.
El president de l'Episcopat, Luis Argüello, recorda que l'Església ha impulsat una iniciativa legislativa popular per regularitzar la situació de 500.000 de migrants. El president dels bisbes també alerta sobre el perill de fragmentació i polarització entre la societat i a la vida política.
I als Estats Units, Donald Trump busca la fórmula legal per presentar-se a un tercer mandat. El nord-americà vol ser candidat al 2028, tot i que la Constitució dels Estats Units ho prohibeix expressament.
Un escenari viable seria que el seu vicepresident, James David Vance, es presentés com a candidat i Donald Trump fos el número 2. Un cop escollits, Vance renunciaria i li cediria el càrrec. Donald Trump vol ser president més enllà del 2028. D'aquí a 4 anys haurà complert els 82 anys.
I pel que fa als esports, bones notícies pel Barça. Ter Stegen s'ha entrenat aquest dilluns amb l'equip. El porter alemany està encarant el tram final de la seva recuperació i està previst que ja estigui disponible per tornar als terrenys de joc de cara al maig, Rafa.
I atenció, perquè si Ter Stegen torna a jugar i el Barça encara continua viu a la Champions, la seva plaça a Europa suposaria que el club no pogués mantenir la fitxa de Chesney, perquè el Barça el va poder inscriure per substituir Ter Stegen, i la normativa de la UEFA obliga a prescindir del substitut en cas de recuperació del jugador lesionat de llarga durada. En aquest punt serà Hansi Flick qui haurà de decidir entre Ter Stegen i Chesney a la Champions.
I avui ho comentarem tot plegat en temps de tertúlia amb l'analista polític Jordi Barbeta, amb la periodista Ivan Guera i amb el delegat a Madrid de l'Agència Catalana de Notícies, Roger Pida Cabanyes. I a la segona part del programa... A les 12 ens visita la periodista i presentadora Jèssica del Moral amb la seva primera novel·la, Vincles, efectes i grillons, publicada per Columna. Acabarem amb l'actualitat del món del cor i la televisió amb el Jaume Borja i el seu bon humor. però és que tal dia com avui, del 1996... La Unió Europea va adoptar la seva actual bandera. Parlarem d'aquesta i d'altres banderes amb el José Manuel Hervez, secretari de la Societat Espanyola de Vexilologia, la disciplina que estudia les banderes. Abans, a qui hem de felicitar avui, Rafa?
Doncs mira, avui és Santa Teodora, que va viure al segle IX a Alexandria, Egipte, en plena persecució contra els cristians sota l'emperador romà d'Orient, Teòfil. Segons la tradició, era una dona jove i devota que, disfressada d'home, atenció, amb el nom de Teodor, va ingressar en un monestir masculí per dedicar-se plenament a la vida religiosa sense ser descoberta. La seva veritable identitat no es va revelar fins després de la seva mort, quan les monges que la preparaven per al funeral van descobrir que era dona. Aquesta extraordinària vida de sacrifici i fe la va convertir en símbol de la humilitat i la determinació en el cristianisme. El culte a Santa Teodora s'ha mantingut viu, especialment a l'Església Ortodoxa, on se la venera com a exemple de santedat i valentia, i la seva festa celebra un dia com avui. És considerada patrona dels casos difícils i de les dones que lluiten contra les adversitats. Una història plena de mistificació, devoció també, i continua inspirant fidels avui com a testimoni del poder de la fe per superar qualsevol obstacle social o cultural. Teodora.
Teodora, a veure, va, és d'aquests que és tan igual en català que en castellà, no?
Sí.
Que això jo crec que en donarà algun més... però no bona. Crec que n'hi hagi...
Bona deducció.
Jo crec que deu ser com ahir, al voltant dels 200...
No, tenim més. Sí? Tenim gairebé 1.929 Teodores.
Sí, sí, carai. Sí.
I com a ostres. Nom compost, per exemple, Teodora Maria, 115 més. És curiós perquè la versió masculina, Teodor, només té 151. Això sí, en castellà gairebé ho iguala. Teodoro, 921.
Clar, clar, clar. Ara en Jordi, el nostre tècnic, em deia que, clar, que moltes potser fan el diminutiu, Dora...
Sí,
i llavors, clar,
està com amagat.
Amagat,
no?
Sí, disfressat. Sí. Clar, 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 és veritat. Doncs un miler, carai, carai. Sí. Doncs moltíssimes felicitats a totes elles i a tots els Teodors també. I avui què destaquem de la premsa religiosa?
Doncs comencem amb una notícia important que recullen diferents mitjans, i és que el català Carles Gil ha estat designat nou pare general de l'escola Pia, el principal càrrec dins la cúria de l'Ordre de les Escoles Pies, en substitució de Pedro Aguado, que ha estat nomenat bisbe de les diòcesis d'Osca i Jaca per decisió, evidentment, del papa Francesc. Gil assumirà el càrrec fins al final del sexenni en curs, moment en què es durà a terme l'elecció d'un nou pare general, el 49è del capítol general de l'Ordre. Carles Gil compta amb una llarga trajectòria dins de l'Escola Pia, ha exercit diverses responsabilitats dins de l'Ordre, destacant-se com a assistent general per Europa, una funció que li ha permès conèixer en profunditat la realitat de les diferents demarcacions escolàpies. Té una experiència i coneixement de la institució que han estat claus per la seva elecció, ja que ha estat reconegut per la seva capacitat de gestió i pel seu compromís amb la missió escolàpia. El darrer català que va ostentar aquesta posició dins la cúria va ser Josep Maria Balcells, qui fou pare general del 1985 al 2003, i aquest nomenament, el de Gil, ha estat rebut amb satisfacció dins l'escola Pia. I encara un apunt final, la revista Eclesia podem llegir que abans de marxar cap a la Unió Europea, el nunci apostòlic a Espanya, Bernardito Auza, ha fet balanç dels seus 5 anys i mig al país, destacant que ha compartit alegries i penes de la societat i de l'Església espanyola, ha estat durant la seva intervenció a la conferència episcopal i va agrair la col·laboració rebuda, va subratllar també la importància de ser pelegrins d'esperança en aquest any jubilar.
Doncs, recollit aquest missatge, moltes gràcies, Rafa, fins ara.
Fins ara.
Al matí a Ràdio Estel, tota la informació i l'anàlisi de l'actualitat.
I ara és moment d'obrir l'agenda d'avui. Bon dia, Sílvia Muñoz.
Bon dia.
Aquest migdia compareix per primera vegada Fàtima Ofkir. Ho farà després d'estar 7 anys empresonada a Oman per tràfic de drogues.
Ho farà acompanyada dels seus advocats. Ofkir ha sigut amnistiada pel sultan d'Oman i alliberada aquest cap de setmana. La catalana estava condemnada a cadena perpètua acusada de tràfic de drogues.
També aquest migdia hi ha prevista una nova protesta a Barcelona. Barcelona contra l'absolució del futbolista blaugrana Dani Alves.
Serà a la una del migdia davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest dilluns, al vespre, 200 persones s'han mobilitzat a Barcelona contra la decisió d'absoldre el futbolista.
I el govern espanyol actualitzarà la xifra de menors migrants no acompanyats que acull cada comunitat autònoma. També abordarà la nova estratègia d'acció exterior.
El govern espanyol donarà dades una vegada acabat el termini que va donar a les autonomies per donar aquestes xifres. Es tracta d'una passa clau per la reubicació dels 4.400 joves des de les Canàries i Ceuta a altres territoris. L'executiu també abordarà una nova estratègia d'acció exterior pel període entre el 2025 i el 2028. La intenció és posar el focus en l'autonomia estratègica i la unitat europea.
Gràcies, Sílvia. Passa un minut d'un quart de nou. Notícies.
Posa't al dia al matí a Ràdio Estel.
Bon dia de nou, Júlia. Bon dia, Alma Giró.
Bon dia.
Avui, nova jornada de vaga a Renfe. Tres sindicats minoritaris de maquinistes han convocat aquesta protesta que, per començar, ja ha provocat la suspensió de circulació de cap tren. No circula cap tren per la línia R7, la que uneix Barcelona amb la Universitat Autònoma de Barcelona. També hi ha problemes, hi ha suspesos trens d'alta velocitat davant i trens de rodalies, sobretot a l'R2 Sud. La protesta que hi ha convocada ha de durar tot el dia i, en principi, els serveis mínims diuen que han de circular 2 de cada 3 trens en hora punta i 1 de cada 3 durant les hores vall, però, com dèiem, a la R7 no en circula ni un, Júlia.
Sí, com a alternativa, els usuaris d'aquesta línia poden agafar l'R4 fins a Cerdanyola del Vallès, però allà hauran d'agafar un autobús express que els durà fins a la Universitat Autònoma. A aquesta hora hi ha, com a mínim, 9 trens cancel·lats, majoritàriament de l'R7 i, com deies, també de l'R2 Sud. També 2 trens d'alta velocitat i un avant, el tren que havia de sortir de Barcelona Sants direcció Madrid a les 6:20 no ha sortit i els passatgers han estat reubicats al següent tren que sí que ha sortit a les 7 del matí. La CGT, Sindicat Ferroviari, Alternativa Ferroviària, són els tres sindicats que no van subscriure l'acord amb els governs català i espanyol amb els sindicats majoritaris i són els tres col·lectius que han convocat aquesta nova jornada de protestes. Una vaga que durarà 24 hores i que es pot veure afectat, per tant, qualsevol tren. A l'última jornada de protestes, dimecres passat, els usuaris van haver de suportar cancel·lacions de trens a última hora i retards superiors a l'hora i mitja. Tot això arriba l'endemà d'una nova jornada molt caòtica a la xarxa ferroviària. Aquesta setmana ha començat amb incidències a 4 línies de rodalies. La més greu la patien els usuaris de l'R4 i l'R8 per problemes d'electrificació a les vies.
La líder d'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, ha dit que no demanarà l'indult al president francès i que espera que la justícia li acabi donant la raó.
Mais non, non, la grâce, elle s'applique sur une décision définitive. Oui. Permettez-moi de vous dire que nous n'en sommes pas là et que je crois beaucoup que...
Le Pen ho ha dit en una entrevista que li han fet aquesta nit a la principal televisió francesa. També ha anunciat que recorrerà aquesta sentència. La líder xenòfoba ha estat condemnada a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació per fer servir diners del Parlament Europeu per pagar treballadors del seu partit. Le Pen diu que es tracta d'una sentència política. En una entrevista, com sentíem, a la cadena francesa TF1, Le Pen ha denunciat que amb aquesta sentència s'ha vulnerat l'estat de dret perquè s'aplica immediatament la pena d'inhabilitació.
Per tot plegat, l'advocat de Le Pen demanarà que la decisió es prengui abans del 2027, quan hi ha previstes les eleccions presidencials. El president del Reagrupament Nacional, per la seva banda, ha fet una crida a una mobilització popular i també pacífica per protestar contra aquesta sentència.
Una manifestació que s'ha de celebrar aquest cap de setmana a París. Com dèiem, l'extrema dreta francesa s'ha quedat sense líder. La justícia francesa ha condemnat a 5 anys d'inhabilitació Marine Le Pen. La corrupció ha acabat amb la carrera de la líder de Reagrupament Nacional. Le Pen ha estat condemnada per desviar diners del Parlament Europeu per contractar il·legalment assessors per al seu partit.
Ella i 8 eurodiputats més del seu partit han estat declarats culpables de malversació de diners públics. Els jutges consideren provat que el Reagrupament Nacional va fer contractes ficticis a 12 assessors. El Parlament Europeu pagava el sou d'aquests treballadors, però realment aquests estaven fent feina del partit i treballaven a França i no pas a Brussel·les. A més, Le Pen també va pagar amb diners públics la seva cap de gabinet i el seu guardaespatlles personal. Tots els condemnats han estat inhabilitats de càrrecs públics, però es desconeix quan durarà.
Doncs un d'aquests condemnats és Luis Aliot, alcalde de Perpinyà i vicepresident del partit xenòfob, però de moment podrà seguir a l'Ajuntament de la capital nord-catalana perquè la inhabilitació no és immediata. A més, es pot recórrer en el seu cas.
Sí, a més d'alcalde de Perpinyà i vicepresident del partit, Aliot també és la parella sentimental de Marine Le Pen. A ell, la justícia l'ha condemnat a un any i mig de presó i a 3 d'inhabilitació, una multa de 8.000 euros i també braçalet electrònic.
Doncs qui s'ha bolcat amb Marine Le Pen són els líders de l'extrema dreta europea, però també Rússia i Elon Musk, que han estat molt crítics amb la sentència judicial contra Le Pen.
Sí, el propietari d'X i de Tesla acusa l'esquerra radical d'abusar del sistema legal per empresonar els seus oponents. D'altra banda, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha denunciat que els governs europeus trepitgen normes democràtiques. També ha donat suport a Le Pen el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, el ministre italià Matteo Salvini o l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
Doncs a casa nostra, la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que investigui l'eurodiputat Luis Pérez, conegut com el Vice, per finançament il·legal de la seva agrupació electoral. Se acabó la fiesta al Ministeri Públic. La Fiscalia creu que també hi ha un cas de delicte electoral.
I si es nega a declarar, el Tribunal ha de demanar al Parlament Europeu que li aixequi la immunitat. La Fiscalia, de fet, ja fa un any que l'investiga per sospites de finançament il·legal. I ho fa després que l'empresari Luis Romillo s'autoculpés d'haver pagat al Vice fins a 100.000 euros durant la campanya de les europees. El jutge, aleshores, va considerar enviar les denúncies al Tribunal Suprem. Ara la sala penal ha de decidir si l'investiga o en canvi no ho fa.
I 300 persones es concentren a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar l'absolució de Dani Alves. Divendres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va retirar la condemna de 4 anys i mig de presó a l'exfutbolista del Barça per agressió sexual.
Durant la protesta convocada per Novembre Feminista i Caledònia, a la qual també s'hi van sumar altres col·lectius feministes, es van sentir crits com ara prou agressió institucional o jo sí que et crec o revocació de la sentència. I a la portaveu d'aquest col·lectiu, la jurista Marisa Fernández, creu que la sentència suposa un greu precedent que reforça la impunitat dels agressors i, en canvi, desprotegeix les dones.
O sigui, hi havia, com deia, emmascarat sota rigor científic un prejudici de fons contra les dones que crec que pot tenir molts problemes, sí, molts problemes per les dones que pateixen violència. A l'estàndard, els estàndards de presumpció d'innocència d'aquesta sentència són inadmissibles i impossibles de complir.
Novembre Feminista també opina que el cas Dani Alves no és un fet aïllat, sinó una expressió més d'un sistema que sovint posa el focus en la víctima i eximeix de responsabilitats els agressors, especialment quan aquests tenen poder, fama o diners.
Doncs jutges i fiscals exigeixen responsabilitat institucional a la vicepresidenta María Jesús Montero per les seves crítiques sobre l'absolució de Dani Alves. Les associacions han demanat respecte a la independència judicial.
4 associacions de jutges i 3 de fiscals han emès un comunicat contra els retrets de Montero a l'absolució de l'ex blaugrana. Apunten que les crítiques a les resolucions judicials són legítimes, però defensen que han de ser contextualitzades. Jutges i fiscals també avisen que aquestes manifestacions públiques perjudiquen i molt l'estat de dret i poden erosionar la confiança de la ciutadania envers les institucions. Els últims 7 anys, aquestes associacions només havien emès 2 comunicats conjunts.
I la Policia Nacional ha detingut un home per haver amenaçat de mort a Carlos Mazón a través de les xarxes socials. L'arrest del sospitós de 30 anys va tenir lloc a València dimecres passat. Dijous va passar a disposició judicial, acusat d'un delicte d'odi i amenaces.
Uns missatges que haurien arribat a través de les xarxes socials al president de la Generalitat Valenciana arran de la seva gestió de la gota freda, i és que Carlos Mazón continua al centre de l'actualitat política 5 mesos després del pas del temporal que va devastar algunes poblacions valencianes i que va deixar 228 morts. Precisament aquest dissabte milers de persones van sortir, ho van fer per 6a vegada als carrers del País Valencià per demanar la dimissió de Mazón. La convocatòria va concentrar unes 25.000 persones, segons dades de la delegació del govern espanyol.
I encara al País Valencià, Esquerra Republicana ha suspès de militància el president del partit, per Josep Barberà, que està pendent de judici per un cas d'assetjament sexual a l'exsecretària general de la formació, Maria Pérez Company.
Sí, ara el partit ha reobert aquesta investigació i s'ha decidit suspendre el de militància. Aquesta suspensió cautelar també implica la retirada de tots els càrrecs que fins ara tenia Barberà. Els estatuts del partit estableixen que un afiliat amb un judici obert ha de ser suspès de militància. D'aquesta manera, s'espera que la formació celebri un congrés per triar una nova direcció.
I la Conferència Episcopal Espanyola reclama un acord entre el PSOE i el Partit Popular per acollir tots els menors migrats que hi ha ara mateix a les Illes Canàries. Ho ha dit el president de l'Episcopat, Luis Argüello.
La conferencia siempre ha reconocido el derecho del Estado a regular los flujos migratorios. Por eso, ante la situación de estos miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la iniciativa legislativa popular.
Argüello ho ha dit durant el discurs inaugural de la plenària dels bisbes. El president de l'Episcopat també ha recordat la iniciativa Legisla Popular, ara ho sentíem, per regularitzar 500.000 de migrants que ha impulsat l'Església i que ara mateix s'està tramitant al Congrés dels Diputats.
I també ha alertat del perill d'un sistema econòmic com l'actual que provoca, diu, la caiguda de la natalitat. El prelat lamenta que avui en dia hi ha més mascotes que nens.
¿Cuál es lo útil? Lo que dicta el mercado. ¿Cuál es lo conveniente? Lo que satisface el deseo, que está modulado, formateado por unas propuestas de estilo de vida ligadas a los intereses económicos.
El president dels bisbes també ha alertat sobre el perill de fragmentació i polarització entre la societat i també en la vida política, i per això ha defensat el diàleg de l'Església amb les institucions polítiques i també econòmiques al servei del bé comú. A més, Argüello ha defensat la sinodalitat i més participació dels laics a la vida eclesial per evangelitzar en el món d'avui, tal com proposa, diu el papa Francesc. Després del discurs inaugural d'Argüello, l'anunci apostòlic a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, ha dirigit la seva última salutació a la plenària abans d'incorporar-se a la seva nova destinació. Serà a Brussel·les com a representant del papa Francesc a la Unió Europea.
I una dona que va patir un ictus i que feia 18 anys que no parlava ha aconseguit tornar-ho a fer gràcies a la intel·ligència artificial. Els professionals li han connectat el cervell a una màquina que identifica les paraules que vol dir i les reprodueix.
L'An va perdre la parla quan tenia 30 anys. Ara en té 48 i ha pogut tornar a parlar gràcies a una neuropròtesi de 253 elèctrodes implantats sobre el seu cervell. Aquests elèctrodes registren la seva activitat cerebral i transmeten els senyals a un ordinador que pronuncia les paraules instantàniament amb una veu igual a la que tenia l'An abans de patir l'ictus. És la primera vegada que una neuropròtesi aconsegueix tornar una comunicació verbal fluida a una persona que ha perdut la capacitat de parlar. L'equip que ha tractat l'An forma part de les universitats de Califòrnia i de San Francisco. Passats uns mesos de proves, els experts han aconseguit que l'ordinador reprodueixi el que l'An vol dir en menys d'un segon i sense necessitat que ella interrompi el seu pensament per esperar que la màquina parli. Fins ara, això ja s'havia aconseguit, però el que no s'havia pogut fer és fer-ho amb prou rapidesa per permetre una comunicació fluida.
I de les bondats, dels aspectes més positius de la tecnologia, els més negatius, perquè fer servir el mòbil o el portàtil abans d'anar a dormir redueix la durada i la qualitat del son, també en adults. Fins ara, sempre s'havia parlat dels efectes que això tenia en els menors. Doncs dues noves investigacions conclouen que també perjudica el descans dels adults.
Per tant, l'associació entre el temps que es passa davant les pantalles abans d'anar a dormir i un descans pitjor no és només cosa de nens i adolescents. Segons un estudi publicat a la revista científica JAMA Network Open i que avui recull La Vanguardia, els adults que miren el mòbil o el portàtil abans d'agafar el son dormen 7,64 minuts menys durant els dies laborables i 5 minuts menys al cap de setmana si es compara amb el temps que dormen els adults que no miren pantalles abans d'anar a dormir. Una altra investigació, en aquest cas de Noruega, conclou que els adults que miren el mòbil o el portàtil abans d'anar a dormir perden 24 minuts de descans de mitjana. El que no han trobat és una relació d'insomni amb l'ús de xarxes socials. Els experts assenyalen que fan falta nous estudis sobre aquesta qüestió.
I les xarxes socials afecten més el benestar psicològic de les noies que no pas el dels nois. Així ho indica un estudi que han fet la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, que conclou que les noies se senten més observades i pressionades per la imatge i l'aspecte físic que no pas els nois.
Es tracta del primer estudi quantitatiu sobre l'impacte de TikTok i Instagram en adolescents d'entre 12 i 18 anys. Els enquestats han puntuat de l'1 al 5 l'efecte d'aquestes plataformes en diferents aspectes de la seva vida social. El que té una valoració més baixa és el benestar psicològic que els provoquen. I en aquest punt, l'efecte és pitjor a les noies, que ho puntuen amb un 2,99, que no pas als nois, que la puntuació és d'un 3,13. A les noies, l'algoritme de TikTok els proposa essencialment continguts de moda i bellesa, mentre que als nois els apareixen més continguts relacionats amb els esports i altres jocs de competició. De l'estudi també es desprèn que TikTok és més perjudicial que Instagram pel benestar emocional dels adolescents, ja que aquesta xarxa social té un algoritme menys transparent.
En els pròxims 10 anys, cada vegada hi haurà més persones que viuen soles a Catalunya. De fet, gairebé 3 de cada 10 catalans viuran en una llar unipersonal l'any 2034, en una llar on només hi visquin ells. Són dades de l'IDESCAT i l'Institut d'Estadística de Catalunya, que recull avui La Vanguardia.
Si ens fixem en les dades, sorprèn que per edats les llars d'una persona que més creixeran seran les de persones de 60 anys o més. La majoria de persones grans que viuran soles, de fet, 7 de cada 10 seran dones. En general, el nombre de llars de Catalunya creixerà, és a dir, que hi viurà més gent. Actualment, les dues persones són les més nombroses i d'aquí 10 anys ho continuaran sent, tot i que és important fixar-nos que la comarca del Barcelonès cada vegada hi haurà menys llars on hi viuen dues persones. Amb tot, cada vegada hi haurà menys llars també de 4 persones a Catalunya.
I a partir d'avui canvien les condicions de diferents modalitats de jubilació i els assalariats podran treballar i cobrar el 100% de la pensió. Fins ara només en podien cobrar la meitat. Tot dependrà del moment en què s'accedeixi a la jubilació activa. Si és un any després de l'edat de jubilació, es cobrarà el 45% de la pensió. I si s'esperen 5 anys, aleshores es cobrarà tota la pensió.
Sí, en el cas dels autònoms, si tenen algun treballador amb contracte indefinit, hauran de treballar més anys que fins ara per cobrar tota la pensió mentre mantenen el negoci. En el cas de la jubilació parcial, un cop arribat a l'edat de deixar la feina, es podrà mantenir el treball fent menys hores. En la modalitat de jubilació parcial anticipada, s'avança als 62 anys d'edat per accedir-hi segons els anys cotitzats.
I SEAT s'ha quedat sense president. Wayne Griffith, que fins ara ocupava el càrrec, ha decidit deixar-ho de cop i volta per emprendre, diu, nous reptes. El directiu britànic plega a petició pròpia i el substituirà temporalment Marcus Haupt.
Sí, qui assumirà doncs la direcció interina de SEAT i Cupra fins que es trobi el successor de Griffiths, el nom del qual s'anunciarà pròximament. Griffiths va ser nomenat CEO de SEAT i Cupra el 2020 i l'empresa destaca que ha tingut un paper decisiu a l'evolució de la marca Cupra, que s'ha convertit en una de les que més creix dins del mercat europeu. El mes de juny, Griffiths ja va dimitir com a president de la patronal de fabricants de vehicles, l'ANFAC, decebut pel que va qualificar d'inacció del govern espanyol en favor de l'electrificació.
I el president d'Aena, Maurici Lucena, s'ha mostrat optimista amb l'ampliació de l'aeroport del Prat. Això s'hi ha evitat pronunciar-se sobre si el projecte tindrà matisos respecte a la proposta inicial d'ampliar la tercera pista a mig quilòmetre, afectant l'espai natural protegit de la Ricarda.
En una trobada organitzada per Expansió aquest dilluns, el directiu del gestor aeroportuari ha assegurat que els treballs de la comissió tècnica entre Generalitat i Govern espanyol s'estan acabant i ha dit que si el resultat és positiu, aquestes obres podrien acabar el 2034.
I el govern s'ha compromès a fer públics els resultats de la comissió tècnica que estudia ampliar l'aeroport del Prat a principis d'aquest 2025, però encara sense concretar cap data. Si bé l'informe estaria pràcticament enllestit, tot apunta que no es farà públic fins que el govern hagi aprovat el primer decret de suplement de crèdit. Ho analitza la cap de política de Ràdio Estel, Judit Caselles.
Un alt càrrec del govern de Salvador Illa explicava fa unes setmanes en un esmorzar informatiu que l'informe sobre l'aeroport del Prat estava bastant enllestit, per no dir que estava fet, però que encara no era moment de fer-lo públic. Ara l'Ocen ha vingut a dir el mateix, que l'informe es donarà a conèixer en el moment més oportú. I quan serà? Doncs tot fa pensar que un cop el govern hagi comptat amb l'aval d'Esquerra i dels Comuns per aprovar el segon suplement de crèdit per pagar les nòmines dels funcionaris públics. Si bé l'acord està tancat, el govern vol evitar qualsevol mal de cap amb els socis d'investidura abans d'hora. L'ampliació és una aposta del PSC que genera contradiccions a les files d'Esquerra i que compta amb l'oposició frontal dels Comuns, i és per això que Illa no obrirà aquesta carpeta abans d'hora. Tot i això, sí que l'Ajuntament de Barcelona ha començat a planar el terreny al govern. Jaume Collboni ha fet pública una opció que passaria per allargar la tercera pista, la del mar, però menys dels 500 metres que vol Aena. D'aquesta manera s'evitaria tocar el moll de l'os de l'espai protegit de la Ricarda, tot i que sí que es veuria afectada la xarxa Natura 2000. Tot fa pensar, doncs, que l'informe del Prat encara no es farà públic fins que el govern hagi pogut aprovar com a mínim el primer suplement de crèdit i hagi explorat si pot comptar o no en aprovar també el segon.
I als Estats Units, Donald Trump busca la fórmula per presentar-se a un tercer mandat, tot i que la Constitució dels Estats Units ho prohibeix expressament.
Sí, el líder nord-americà diu que no fa broma i que ja estudia quin mètode li permetria seguir al capdavant de la Casa Blanca més enllà del 2029, és a dir, havent complert els 82 anys. Donald Trump diu que un escenari viable seria que el seu actual vicepresident, James David Vance, es presentés com a candidat i ell fos el número 2. Un cop elegits, Vance diu que renunciaria i li cediria el càrrec. La reforma constitucional per suspendre la limitació de mandats és bastant complexa, ja que es necessita una majoria de dues terceres parts al Congrés.
I Repsol busca la manera de continuar operant a Venezuela després que Donald Trump li hagi revocat els permisos per exportar cru. Des d'aquest país, el conseller delegat de la companyia, Josu Johnny Math, assegura que estan dialogant amb les autoritats dels Estats Units per poder mantenir la seva activitat.
Seguimos con ese diálogo abierto y fluido y, por tanto, pues seguimos trabajando. Estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país.
En uns termes similars s'ha expressat José Manuel Álvarez.
El ministre ha optat per la prudència i per prioritzar el diàleg per poder reconduir la situació. Són declaracions de Telecinco.
Yo mismo he estado en contacto con su CEO. Estamos analizando esa decisión, intercambiando al respecto. No hay que precipitarse en estos momentos hasta no conocer en detalle qué supone y cómo puede afectar y el margen de diálogo que todavía cabe, porque es el método que todos queremos emplear.
L'anunci de Donald Trump ha impactat, ho ha fet amb força, l'obertura dels mercats amb una caiguda de la companyia energètica espanyola de més del 2,5%, fins a situar-se en els 12,13 euros per acció.
I per cert, un grup de 19 joves esportistes veneçolans, dos d'ells menors d'edat, han demanat asil a Barcelona. La policia preveu entrevistar-los aquest dijous per determinar els motius de la seva petició.
Els nois expliquen en dependències policials que pertanyen a un equip de beisbol i que han viatjat a Espanya per participar en torneig d'àmbit europeu. El grup arriba a l'aeroport de Barajas de Madrid i d'allà van viatjar fins a la ciutat de Barcelona, on finalment aquest dilluns han demanat asil en una comissaria. Dijous el grup serà entrevistat per determinar els motius d'aquesta petició i per esbrinar si són certes o no les circumstàncies que sostenen.
I la Unió Europea i el Regne Unit demanen als Estats Units que pressionin més Rússia per aconseguir que accepti un alto el foc, tal i com ha fet Ucraïna.
Ucraïna.
Sí, aquesta petició s'ha fet durant la reunió dels ministres d'Afers Exteriors que ha tingut lloc aquest dilluns a Madrid. Hi han participat els 5 països més poblats de la Unió Europea, és a dir, Alemanya, França, Itàlia, Polònia, juntament amb Espanya, i també hi han participat els ministres d'Exteriors del Regne Unit i d'Ucraïna. La demanda de més pressió a Moscou arriba després que Donald Trump mostrés el seu malestar amb Putin per bloquejar el final de la guerra a Ucraïna.
Uns aranzels que aniran en contra de l'economia dels Estats Units. Així ho diu Xavier Ferrer, president de la Comissió d'Economia Internacional i de la Unió Europea del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Per Ferrer, la mesura de Trump no té recorregut.
El que es produeix a l'entorn d'una pujada d'aranzels va a favor del que els apuja. Doncs hi haurà un increment d'inflació, que això els desestabilitzarà el mercat de treball, i també hi haurà un desequilibri previsiblement en alguns moments a la borsa.
Tot això quan Donald Trump té previst anunciar demà una nova bateria d'aranzels a diversos països. El moviment ha generat inquietud, sobretot entre els seus principals socis comercials, com són Mèxic, el Canadà o la Unió Europea.
Sí, segons recull la premsa americana, Trump va dir diumenge als periodistes a bord de l'Air Force One que començaria aplicant aranzels a tots els països, però no ha concretat quins es veurien afectats. De fet, la seva política comercial ha estat ambivalent, amb anuncis poc específic i canvis constants. De moment, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha reiterat que tant la Unió Europea com també Espanya estan preparats per fer front a nous aranzels.
Quisiera trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza a la ciudadanía, pero también a las empresas y a los sectores que puedan verse potencialmente afectados. Tranquilidad y confianza porque desde la Unión Europea y desde España estamos preparados. Estamos preparados para proteger a aquellos sectores que puedan verse afectados. Estamos preparados también para defender a nuestra industria, defender a nuestras empresas. Tenemos las herramientas adecuadas y además lo haremos de manera justa y proporcional, como no puede ser de otra manera.
Des de Brussel·les, el ministre ha fet una crida a mantenir, això sí, el diàleg amb els Estats Units.
El paper de la Unió Europea en aquest escenari d'incertesa provocat per l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, però també la nova política de defensa, centraran els debats de la propera edició de la reunió anual del Cercle d'Economia que se celebrarà a Barcelona del 5 al 7 de maig. Aquest any arriba a la 40a edició i ja s'ha confirmat la presència, per exemple, del president del Parlament Europeu, Antonio Costa, o de les vicepresidentes de la Comissió Europea, Teresa Ribera i Roxana Minzato. Ho explica en Xavi Toscano.
L'adveniment de la nova administració americana i aquest canvi disruptiu a la geopolítica mundial, doncs, ha fet més rellevant aquesta reflexió sobre Europa, no?
Sota aquesta premissa relatada pel president del Cercle, Jaume Guardiola, ha elaborat el programa de la propera trobada anual que aquesta entitat organitza des de fa 4 dècades. Aquest any s'organitzaran 2 grans blocs, la geopolítica i l'economia. Com a novetat, el Cercle ha organitzat una sessió de dinàmica inversa, és a dir, que s'estructurarà el debat a partir de les preguntes dels participants. Amb el títol de Què pinta Espanya-Europa, hi participaran els eurodiputats socialista Javi López, la republicana Diana Riba i el popular Adrián Vázquez. Pel que fa a la celebració dels 40 anys de la reunió anual, el Cercle projectarà un documental que analitza com ha canviat la societat espanyola de la mà de l'economia. Entre els ponents d'aquesta edició destaca la participació del conseller delegat del grup Renault, Luca de Meo, el president executiu de Telefònica, en Marc Murtra, i també l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos. Tal com és habitual, la plana major de la política catalana i espanyola també hi assistirà.
I Salvador Illa ha anunciat aquest dilluns la posada en marxa d'un programa per atreure científics que actualment treballen als Estats Units i que estan veient coartada la seva llibertat acadèmica amb l'arribada de Trump al poder. El president de la Generalitat ha explicat que el pla s'anomena Catalonia Talent Bridge i que està dotat amb 30 milions d'euros per acollir unes 78 persones.
Comptarà amb la col·laboració de les 12 universitats catalanes i tindrà una durada inicial de 3 anys fins al 2027. El pla per captar investigadors tindrà un únic requisit que Salvador Illa ha volgut remarcar.
Per oferir 70 places a aquells investigadors que així ho vulguin. Amb un únic requisit, que és el compromís de màxima excel·lència. No? Volem reforçar amb aquest programa d'acollida, d'oferir una opció a aquells que vulguin, no de forçar ningú res, volem reforçar
el paper de Catalunya en el circuit d'autovent internacional.
La Generalitat defensa que vol garantir la continuïtat dels projectes d'aquests investigadors en un entorn lliure, segur i compromès amb la ciència després que s'hagin vist afectats per la censura i la regressió en polítiques científiques, educatives i dels drets civils als Estats Units.
I l'Estat endurirà els criteris per crear universitats privades. L'executiu aprova avui que només es puguin obrir nous centres de graus o de màsters privats si tenen un mínim de 4.500 alumnes en 5 anys i si els seus promotors tenen experiència prèvia en universitats.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha anunciat en un acte de defensa de la universitat pública.
La universitat no pot ser una màquina expendedora. Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesores, o mejor dicho, de los profesionales que nos cuidan y nos defienden.
Sánchez ho ha dit després de deixar clar que aquesta iniciativa és una nova ofensiva contra el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Durant el seu discurs ha recordat que aquest executiu autonòmic ha rebaixat des de l'any 2016 en un 30% les ajudes a les universitats públiques.
I Catalunya és la comunitat autònoma de tot l'Estat on menys alumnes acaben el batxillerat amb notes excel·lents, és a dir, que acabin el batxillerat traient un 9 o un 10. En els últims anys, els estudiants catalans han millorat els resultats, però continuen estant en última posició. Ho explica avui el diari Ara.
Segons dades del Sistema Integrat d'Informació Universitària, la comunitat autònoma on més alumnes acaben el batxillerat amb notes excel·lents és a les Canàries. La segueixen Múrcia, Andalusia i Extremadura. Llegim al diari que una de les claus per entendre-ho és que els batxillerats i les proves que s'hi fan són molt diferents en les diverses comunitats. Alguns experts apunten que a Catalunya el batxillerat és més exigent que en altres punts de l'Estat, però que és una possibilitat molt difícil d'analitzar cas per cas. Ara bé, Catalunya també és una de les tres comunitats en què menys diferència hi ha entre la nota mitjana del batxillerat i la que obtenen els alumnes a la fase general de la selectivitat. Les dades també mostren que en totes les comunitats hi ha més estudiants amb excel·lents d'instituts privats que no pas de públics, mentre que a Catalunya aquest fenomen és més destacat en els centres concertats.
I a Myanmar, les autoritats segueixen buscant víctimes sota la runa després del terratrèmol que va sacsejar aquest divendres al sud-est asiàtic. Segons les últimes xifres provisionals, ja hi hauria més de 2.000 víctimes i uns 20 milions d'afectats.
Sí, una de les catalanes que ho ha viscut en primera persona és Laia Gómez. Ho ha explicat en una entrevista en aquest mateix programa.
I en aquell moment ens espantem de veritat. I clar, ens vam quedar una mica a prop de la porta, perquè és el que havíem escoltat, que és l'estructura com més forta, no? Que potser ens hauríem de provar allà, no teníem terrassa ni res. Cap d'un minut i mig, dos minuts, va parar i vam dir, bueno, què fem? I vam baixar a baixar al carrer, i els carrers estaven omplint de gent, es notava una mica la por. La incertesa, més, si més no, perquè al principi no tens clar què ha passat.
Les Nacions Unides han advertit que l'ajuda internacional no està arribant i la Creu Roja ha fet una crida per recaptar 100 milions de dòlars. Les zones més afectades, com Mandalay, estan incomunicades per carretera i tampoc no hi ha ni telèfon ni internet.
I 5 morts i 4 ferits és el balanç que ha deixat l'explosió en una mina d'Astúries aquest dilluns. Una màquina ha explotat a l'interior de la mina i ha provocat traumatismes i cremades als treballadors que eren més a prop.
La mina portava 7 anys sense cap mena d'activitat. Tot i això, a l'estiu del 2024, l'empresa que la gestiona tenia una autorització per investigar usos alternatius al carbó. El govern asturià ha assegurat que on s'ha produït l'accident mortal s'estaven fent treballs habituals amb un permís d'investigació complementària. Les 5 persones que han mort eren de la província de Lleó i tenien entre 32 i 54 anys. Pel que fa als ferits, 2 treballadors es troben en estat greu, ja han estat traslladats al centre de salut de Villablino, a Lleó. Un d'ells ha estat derivat en helicòpter fins a un hospital de referència i l'altre, un hospital de Lleó. Un tercer ferit ha estat traslladat també en ambulància a un hospital amb un traumatisme al cap. Els equips de rescat han localitzat una quarta persona ferida a l'interior de la mina i l'han derivat també a un altre centre hospitalari.
I a Barcelona, la línia 2 del metro estarà tallada entre La Pau i Badalona Pompeu Fabra durant la Setmana Santa. D'altra banda, la línia 1 no tindrà servei entre la Sagrera i Glòries els dies 12 i 13 d'abril per la instal·lació d'ascensors.
El tram de la línia 2 afectat es cobrirà amb un servei d'autobús llançadora i amb les alternatives a la xarxa de metro. La resta de la línia, entre La Pau i Paral·lel, funcionarà amb normalitat. D'altra banda, el cap de setmana del 12 i el 13 d'abril quedarà fora de servei el tram de l'L1 entre la Sagrera i Glòries per la instal·lació d'ascensors que comunicaran vestíbul i andana.
I el retard que acumulen les obres de rehabilitació dels blocs de pisos que pateixen aluminosi al barri del Besòs i al Maresme, això continua sent a Barcelona, amenaça amb deixar les obres sense subvencions europees. L'Ajuntament de Barcelona demana al govern espanyol que es canviïn els terminis fixats per Brussel·les perquè aquestes ajudes no es perdin.
Gairebé 5 anys després que es revelés el projecte, només s'ha reparat una finca. Ara han començat les obres en dues escales més, mentre que una ha renunciat a seguir dins del pla i la resta es troben a l'espera, incloses 4 comunitats, les reparacions de les quals encara no han sortit a concurs per ser adjudicades. I en paral·lel, els veïns veuen acostar-se ja a la data límit per rebre els subsidis promesos. Les reparacions han d'estar acabades abans del juny del 2026 per ser susceptibles de finançar-se en part dels fons Next Generation. Davant les altres probabilitats que la totalitat d'aquestes obres no hagin acabat d'aquí a uns 15 mesos, l'Ajuntament ja ha sol·licitat una solució al govern espanyol per evitar que aquestes ajudes europees a les que aspira el Besòs s'esfumin. Ho ha explicat David Escudés, el regidor del districte de Sant Martí.
Perquè el que està plantejant, a més, l'Ajuntament en el Ministeri és precisament que es tingui en compte no la finalització, sinó la prèvia. Per tant, nosaltres no preveiem cap problema. Estem treballant, evidentment, per fer-ho possible, però no tenim aquest neguit.
Junts per Barcelona i els comuns volen, però, reprovar la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, per la mala gestió, diuen que ha fet dels projectes de regeneració urbana de la Franja del Besòs.
I acabem explicant-vos que la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'una dona al riu Ebre a l'alçada d'Amposta. El cos no presenta signes de violència i correspon a una jove que tindria entre 25 i 35 anys.
Sí, el 112 rebia cap a 3:15 del migdia d'aquest dilluns una trucada d'avís d'un ciutadà que alertava que a 700 metres del pont de l'aldea hi havia un cos sense vida. Els bombers el recuperaven i una primera exploració de la policia judicial de la Guàrdia Civil determinava que no hi havia indicis de criminalitat. Segons fonts pròximes a la investigació, la dona tindria entre 25 i 35 anys, duia pijama, joies i d'altres complements, però no documentació. De moment no ha estat identificada i es creu que portava entre 6 i 12 hores sense vida. Les diligències s'han traslladat al jutjat de Guàrdia d'Amposta.
Gràcies, Olma, gràcies, Júlia. Falten 8 minuts per les 9. Fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada, esports.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor. Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93-450-7000 i bastondeoro.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, arrenquem amb els esports, amb en Rafa. Bon dia de nou, Rafa.
Bon dia de nou, Massip.
Us ho dèiem a les 8. Bones notícies pel Barça. Ter Stegen s'ha entrenat aquest dilluns amb el grup i això significa que el porter alemany està encarant el tram final de la recuperació de la seva lesió i està previst que estigui disponible per tornar als terrenys de joc de cara al maig.
Així és, Ter Stegen va patir un trencament del tendó rotulià del seu genoll dret el passat mes de setembre, després d'operar-se i d'una llarga recuperació. Aquests dies afronta la recta final abans de poder tornar a jugar amb el Barça. Les últimes setmanes, la seva rutina setmanal ha consistit a fer entrenaments de camp ja amb pilota. Si Ter Stegen torna a jugar i el Barça encara continua viu a la Champions, la seva plaça a Europa suposaria que el club no pogués mantenir la fitxa de Szczęsny, perquè el Barça el va poder inscriure per substituir Ter Stegen i la normativa de la UEFA obliga a prescindir del substitut en cas de recuperació del jugador lesionat de llarga durada. En aquest punt serà Hansi Flick, evidentment, qui haurà de decidir entre Ter Stegen i el porter polac Szczęsny a la Champions polonès. Per als partits de Lliga no hi ha problema de normativa i tots dos podrien jugar en aquesta competició un cop Ter Stegen estigui totalment recuperat.
Aquest serà el gran debat, el gran dilema de...
Hi ha un punt que és que probablement només arribi per les semifinals, si el Barça arriba, la tornada o la final. Per tant, hauria de triar gairebé per dos partits. Però, clar, és una tria complexa.
Aquí també hi ha una qüestió que és... Una cosa és que estigui recuperat i torni a poder jugar. L'altra és quin nivell de joc té després d'una temporada... sense jugar.
Aquesta és una, i l'altra és que si fan una enquesta popular, jo crec que arrasa...
Arrasa
Szczęsny, però...
Això segur.
Absolutament.
Això segur.
T'he enamorat del barcelonisme.
Això segur. Però, per sort, jo crec que Hansi Flick és una persona que aquest tema de la popularitat i tot això...
No es deixa influenciar.
No li importa gaire gens.
Sí, sí.
Perquè, de fet, recordem que quan se'l va fitxar va ser bastant qüestionat i els primers partits era molt dubte de si havia de ser ell o...
Exacte. En tres mesos...
Iñaki Peña, qui havia de jugar.
Sí, sí, en tres mesos Szczęsny s'ha guanyat, no?, la confiança, el cor del Barça, tot, perquè a l'inici tothom estava molt sorprès de la seva titularitat, però bé, un cop més Hansi Flick obre la seva màgia, que està obrant constantment amb l'equip, i ja s'ha tret de la màniga un porter que dona moltes garanties. Sí.
De fet, ahir ho dèiem, que tu vas estar al camp aquest cap de setmana...
Exacte.
No transmet aquell nerviosisme que potser transmetia els primers partits.
No. Serenitat pura, i es nota que l'equip confia en ell. O sigui, sí, és com un encaixat de manera fantàstica. O sigui que sí, 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 tenim aquesta. Veurem, quan arribi el moment de la recuperació de Ter Stegen, jo crec... La meva aposta és que continuarà Szczęsny tota la temporada.
Sí, potser no cal precipitar les coses.
No, no cal.
En aquest sentit. Un Barça que, d'altra banda, ja coneix qui arbitrarà el partit de Copa de demà contra l'Atlético de Madrid. Serà el col·legiat Munuera Montero.
Munuera Montero, que ha dirigit el Barça fins en 25 ocasions, en les quals els culers compten amb un balanç de 16 victòries, 4 empats i 5 derrotes. L'Atleti de Madrid, d'altra banda, ha disputat 20 enfrontaments amb l'Andalús, en els quals han sumat 12 victòries, 3 empats i 5 derrotes. Veurem com va el partit.
Veurem, veurem. I per la seva part, avui, qui busca el bitllet per la final és el Real Madrid. Els blancs reben la Real Societat al Bernabéu amb l'avantatge mínim de l'anada, en què es van imposar per 0-1.
Així és, el Madrid arriba a aquest partit després de guanyar, no sense polèmica, un cop més, el Leganés a la Lliga per 3-2, mentre que els bascos venen d'imposar-se al Valladolid per 2-1. Carlo Ancelotti ja va donar aquest cap de setmana descans a alguns dels seus titulars habituals, pensant en l'eliminatòria de Copa, i el conjunt madrileny espera, per tant, avui, encadenar el seu quart triomf consecutiu davant la Real Societat. D'altra banda, els Di Manolo i el Guasil, que juguen per segon any consecutiu les semifinals de Copa, estan obligats a guanyar al Bernabéu per poder plantar-se a la seva primera final des del 2019.
Partit que es disputarà a 2:15 del vespre i que es pot veure
a Televisió Espanyola, en
exacte.
Principi. Confiança amb la Real Societat, Pau?
Sí.
Perfecte.
Sí, perquè els últims